És el moment, com anuncia el Michael Jackson, d'història, de fer història. Nosaltres no la fem, sinó que l'expliquem. I ens l'explica el nostre professor particular, el Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Aina.
Com estàs?
Molt bé. Avui t'explico un Miquel, no un Michael.
Michael sí. Jackson anuncia en Miquel Cuenca.
Sí, tot a dir que també m'han fet l'acudit d'aquest nom a vegades.
Ah, sí?
Sí, amb el repertori que tinc de Miquel, Martí, Miquel, Miquel, també està el de Michael.
Michael.
Tot menys el meu nom, de veritat.
Cuenca.
Però bueno, avui venim a parlar, com la setmana passada, sobre els anys 90 a Rússia, d'un tema també bastant surrealista, però que ha passat tant a Catalunya com a Espanya.
Més a propet.
Més a propet, ens ha tocat de més a prop, tot i que molta gent això no coneix, també per una mica la ineptitud de la nostra educació, que també es tradueix ara en el segle XXI amb els resultats que tenim, de no conèixer part de la nostra història, sobretot d'un episodi tan important, perquè es concentra la seva gran majoria d'aquesta temàtica, la Guerra Civil Espanyola, que és un tema que ens toca molt de prop i que ens continua afectant a nivell social, tant a Catalunya com a Espanya.
Anava a dir, vens a posar llum a la foscor, però crec que no acabarà de ser llum.
No, més que llum, és tot foscor, perquè tot acaba malament.
Més foscor a la foscor.
Sí. Bueno, avui vinc a parlar de l'anarquisme, que potser és un moviment que molta gent deixa un segon pla i posa més en primer el comunisme, perquè és qui al final en el món ha triomfat més com a model polític. Un clar exemple és la Unió Soviètica o la República Popular Xina, però és un moviment polític, un moviment ideològic i també revolucionari que aquí a Espanya i sobretot a Catalunya va tenir molt de pes i va ser molt més important, jo diria, més que el comunisme.
Vale.
Però bueno, també cal aclarar que l'anarquisme d'aquella època, de la primera meitat del segle XX, no és com l'anarquisme d'ara. Aquí no feien batucades en aquella època. A ells els agradava més fer atemptats terroristes i matar gent i anar per...
Eren batucades més grans.
Sí, anaven per la feina, ells. Ells sí deien que anaven a fer una revolució, la feien.
No era revolució dels somriures i aquestes coses.
No, després el que passa és que la gran majoria de casos sortien escaldats per les forces, també republicanes, s'ha de dir. No tenien gaire afinitat, per això ja ho veurem més endavant en la Segona República i la Guerra Civil, perquè tot comença, sobretot, el 1910 amb la creació de la CNT, que és la Confederació Nacional del Treball, que és una organització que continua vigent fins als nostres temps, però que diguéssim que la primera meitat del segle XX pren un pes molt important organitzant la classe treballadora catalana i espanyola. El comunisme també, però no amb tanta força tant al carrer com a les fàbriques com podia ser la CNT. Per exemple, la Unió Soviètica sí que va tenir molt de pes el bolxevisme, va tenir molt de pes el marxisme i Lenin, amb els treballadors de les fàbriques i també a peu del carrer. Bueno, el clar exemple és la revolució de 1917, però també la revolució... Hi ha dues revolucions a Rússia. Hi ha la revolució on abdica el tsar i després hi ha una altra revolució que tomba el govern provisional que ve després de l'abdicació del monarca. Doncs a Espanya i a Catalunya la CNT és el dels màxims organismes que organitza la classe treballadora d'aquella època. I un clar exemple d'una gran actuació on la CNT té un paper molt important és la vaga de la Canadenca, el 1919, que és una vaga que es fa generalment a Catalunya i més en concret a Barcelona, on és una sèrie de vagues, de disturbis al carrer, que al final el que s'aconsegueix és aconseguir la jornada de 8 hores i Espanya... I Catalunya es converteix en el primer país de l'Europa Occidental en aconseguir aquesta mesura. O sigui que no estem parlant d'algú petitó. O sigui, la jornada de 8 hores, que, bueno, perquè vegis com hem evolucionat en matèria laboral, que quasi... bueno, no, ja han passat 100 anys, no hem evolucionat en el tema hores.
Potser hem retrocedit, les meves ja no són de 8 hores.
Per això, al contrari, potser alguns treballen més de 8 hores per... Perquè vegis com evolucionen les coses.
Per feina, sí, però quan tens unes 4 o 8 feines...
Clar. Bueno, doncs, perquè vegis també els resultats d'aquesta vaga, la CNT va resistir 44 dies de vaga.
Vale.
O sigui, més d'un mes. I el 70% de la indústria catalana es va paralitzar.
El mateix que fem ara.
I el 100% a tota Barcelona.
Déu-n'hi-do.
O sigui, anàvem per...
Era una vaga seriosa.
Hi ha l'exemple de la foto dels treballadors tirant un tramvia a Barcelona. Clar, això ara no veuries perquè, clar, és molt... molt massa violència. Però bueno, això és, diguéssim, un dels primers exemples de la CNT.
Des d'aquí no estem reivindicant la violència, que quedi clar, almenys de moment.
Almenys de moment.
De moment.
Jo no vull predicar amb la violència, però sí, és veritat que tots els canvis de la humanitat han vingut a partir dels fets violents.
Sí. El que pensem nosaltres ja queda fora de micros. Sí, jo dic el disclaimer ja no... pel programa, perquè aquí...
No fomentem la violència.
Ja això... està.
Jo solament em dedico a explicar
els fets,
sí, les realitats. Llavors, el 1923, entra Miguel Primo de Rivera i entra una de les primeres dictadures militars. Després vindrà la de Franco, però primer hi ha la de Miguel Primo de Rivera, que és el pare de José Antonio Primo de Rivera, de la Falange Espanyola.
Uh-huh.
Llavors, la CNT s'il·legalitza i entra la clandestinitat. Però bueno, clandestins tampoc eren gaire, perquè els atemptats terroristes els hi... eren propensos a continuar-los fent.
Uh-huh.
I arriba, ja ens anem... Bueno, també s'ha de dir que el 1927 es crea la Federació Anarquista Ibèrica, que és una unió entre tots els anarquistes de la península Ibèrica, siguin portuguesos...
És la FAI.
Sí, la FAI. Llavors es crea com la confederació, és la CNT, i després està la FAI, que organitza tot el moviment anarquista de la península Ibèrica. Llavors ja entrem a la Segona República, on la CNT es torna a legalitzar, però diguéssim que no té gaire afinitat amb el govern republicà. No tenen desavinences. Uh-huh. Però bueno, l'anarquisme també s'ha diferenciat molt de tots els moviments d'esquerres i del comunisme. Bueno, s'ha de dir que la Guerra Civil Espanyola es foten de tiros entre ells a Barcelona, el 1937.
Mm-hmm.
I diguéssim que durant la Segona República és on ve el període més divertit d'acció de l'anarquisme a Catalunya i sobretot a l'Aragó, però també a altres punts de l'Estat, com per exemple a Càdiz, a Casas Viejas, que és una localitat de Càdiz, on els anarquistes intenten implantar el comunisme libertari.
Vale.
Que és un tipus de comunisme que es diferencia del marxisme i és el que, diguéssim, que agafen els anarquistes, que és prendre el poder amb l'eliminació de l'Estat i, sobretot, prioritzant la col·lectivització de tots els mitjans de producció.
Uh-huh.
Algo que es diferencia del comunisme, perquè el comunisme també boga per la col·lectivització, però diguéssim que el que busquen és aspirar a arribar al poder polític. L'anarquisme no aspira a arribar a un poder polític, aspira a destruir-lo. En canvi, el comunisme aspira a arribar-hi mitjançant la lluita de classes, i a partir d'aquí, que és, diguéssim, on arribes a l'etapa del socialisme, intentar abolir l'Estat per arribar al comunisme. En canvi, però els anarquistes no, ells volien anar més ràpid. Ells aboguen per la destrucció total de l'Estat. Llavors, clar, en una petita localitat és com si... Fos un exemple, jo que sóc de la Múnia, doncs vull implantar en quatre persones el comunisme libertari a la Múnia.
Ja està.
Col·lectivitzo tot... I monto allà un microestat. Uh-huh. És el que van voler fer. Què passa? Que bueno, les forces republicanes, que s'ha d'entendre que va ser durant el primer bienni de la Segona República, que és el progressista, el d'esquerres. Doncs les forces republicanes van reprimir aquesta insurrecció i es van carregar 20 persones.
Déu-n'hi-do.
Perquè vegis que, clar, que l'anarquisme, bueno, és un moviment d'esquerres, però bueno, que la gent entengui que...
Però no tant.
Bueno, sí, per mi és el...
Sí, sí, però...
En aquell moment era el que més...
Mm.
I sobretot també a la Segona Guerra Mundial, a la Guerra Civil Espanyola, si ens, diguéssim, ens focalitzem en tema de revolució, que després ho explicaré, és una de les principals causes també de desavinences entre el bàndol republicà i una de les causes que també va provocar la derrota a la Guerra Civil Espanyola, que és que mentre s'estaven donant d'hòsties contra els nacionals, el front republicà també s'estaven fotent d'hòsties. O sigui, era una broma, allò.
Una feinada.
Sí, era una feina per dos. Però llavors arribem ja al segon bienni, que és el bienni conservador, que és on entra la CEDA, que és un partit de dretes, uh-huh. Ja no existeix, i ens anem a Astúries. Això sí que crec que t'ho han ensenyat a l'institut, que és els fets d'Astúries, que va haver una revolució anarquista i socialista a Astúries, que el general Franco, que va ser general de la República,
uh-huh.
va reprimir aquesta revolució i diguéssim que part del seu mèrit i part de la importància cap a l'exèrcit es va començar a prendre a partir d'aquestes accions.
Sí, abans que Marroc.
Sí. No, bueno, no. Clar, el Marroc és molt abans i allà pren molta importància.
Vale.
Però diguéssim que comença també a destacar.
Vale.
Sí, el seu nom també era molt important al Marroc, però com les tropes africanistes.
Mhm. Uh-huh.
Al Marroc, el tio O sigui, ella al Marroc el fereixen i es pensaven que anava a morir. I al final no acaba morint i també pren l'essència d'una persona. Diu, hòstia, aquest home és dur. Mm-hmm. Que, bueno, que des del principi se'l prenien en broma, a l'home.
Ah, sí?
Sí, als seus primers, als seus inicis, sí. El que és que després va tenir el recorregut que va tenir dins l'exèrcit allà al protectorat del Marroc i, diguéssim, que va prendre molta importància, va ser general de la República, perquè, clar, s'ha d'entendre que abans de la dictadura, que l'alzamiento nacional, havia la República. I durant el Bienni Conservador, ella es va encarregar de diguéssim, aturar la insurrecció d'Astúries, que aquesta és la millor de totes. Bueno, no és la millor, però és de les que més, les més destacades. Astúries, bueno, primer de tot, el 1934, el Partit Socialista, el PSOE, que per aquell entonces tampoc és el PSOE que és ara, o sigui, el PSOE d'aquella època, diguéssim, el Largo Caballero, saps qui és?
No.
Largo Caballero és un personatge molt important, sobretot de la història del Partit Socialista Obrer Espanyol. Va ser, és que, clar, jo crec que va ser president de la Segona República.
Vale.
Va ser president. O president o primer ministre. Aquest home, i això ho pots trobar per internet, el propi Stalin li va demanar moderació.
Déu-n'hi-do.
Perquè era un home que, diguéssim, que anava bastant també per la feina en el sentit de fer una revolució socialista. Era un home bastant també radical, perquè és com eren els partits abans. El que passa és que durant la transició es va moderar tot. Doncs el 1934 el Partit Socialista i la UGT, que és el sindicat del Partit Socialista, perquè el crea el propi Pablo Iglesias, van iniciar un procés revolucionari a tota Espanya. Però la revolució, diguéssim, va triomfar a nivell de participació, en concret a Astúries, que ja és l'únic lloc on van participar, en particular els anarquistes. Llavors, Astúries, per exemple, ciutats com Gijón, que és la segona ciutat més important, per la capital és Oviedo, es va instaurar el comunisme libertari per part dels anarquistes.
Vale, és com si diguéssim Tarragona.
Sí. Es va implantar el comunisme libertari durant un cert temps. I altres ciutats o altres localitats com Mieres i també Sama de Langreo, es va implantar règims socialistes, que era on van, diguéssim, triomfar el Partit Socialista i l'UGT. Per tant, diguéssim que van haver com zones concretes d'Espanya que tenien un autogovern socialista però també libertari.
Uh-huh.
Sí, és molt, molt random tot. Sí. Què passa? Que arriba el general Franco amb les seves tropes i la tonteria es va acabar.
Això fora ja.
Bueno, entre 1.500 i 2.000 morts i entre 15.000 i 30.000 detinguts. O sigui, a veure, clar, estem parlant de força gent, o sigui, no estem parlant de quatre sonats que diuen, pues avui em ve per implantar el comunisme libertari. No, era bastanta gent. L'anarquisme tenia molt de pes i molta participació. Llavors arriba ja la Guerra Civil, que la Guerra Civil també pren molt importància a la CNT, tant per també crear les milícies que lluitaran contra els nacionals en tots els alçaments que hi ha a la península. Per exemple, a Barcelona es creen milícies per lluitar contra un alçament que no triomfa. A l'Aragó també, que és on anirem, sobretot a l'Aragó, és molt important a les milícies anarquistes. I surten personatges molt importants en la història de l'anarquisme, com és Buenaventura Durruti. Buenaventura Durruti és un anarquista que mor a Madrid, en la defensa de Madrid, i és un home que pren molta importància per dirigir la lluita anarquista durant la Guerra Civil fins a la seva mort. Per exemple, el 1936, i ara anem a Catalunya, a Barcelona comença, diguéssim, que la CNT pren el poder. Pren el poder de Barcelona i la gran majoria de Catalunya. Que aquí és on sorgeixen també figures com Federica Montseny.
Vale.
Hi ha una pel·lícula molt bona de TV3, que està en català, que la recomano. És molt... A mi em va agradar molt. És una figura de l'anarquisme també femenina que pren molta importància i acaba sent ministra del govern espanyol.
Uh-huh.
O sigui, diguéssim que per lluitar contra el feixisme... Al final van unir forces els republicans i els anarquistes I ja quan ja estaven les coses també que els nacionals anaven avançant, es crea el govern, crec que és a València, que és quan està a València. València o Barcelona. Quatre ministres són anarquistes. Venen de la CNT, que això va causar molta polèmica també a les files anarquistes, però al final van, diguéssim, que ells van entrar. Federica Montseny estava a Sanitat, després està Joan Peiró, que va entrar a Treball, Juan López a Comerç i Juan García Oliver a Interior. Per tant, és que aquí a Espanya hem tingut governs amb ministres anarquistes, també.
Déu-n'hi-do.
Pues com anava, a la Guerra Civil, els anarquistes, diguéssim, que van practicar la col·lectivització de les empreses. I altres zones, com Andalusia, la col·lectivització del camp.
Des del govern o des de...
No, des de la CNT, des dels llocs on tenien el poder. Per exemple, aquí, a la CNT, va ser un pilar militar molt important. I era un dels principals aquí, bueno, el bàndol republicà, perquè diguéssim que part de l'exèrcit, o el més professional, estava al bàndol nacional. Nosaltres, el bàndol republicà tenia l'armada pel mar. Però diguéssim que part dels militars amb experiències eren els del bàndol africanista, però la majoria estaven al bàndol nacional. Per tant, les milícies, sobretot liderada pels anarquistes, van prendre molta importància per crear grups d'autodefensa i milícies per anar a lluitar. La defensa de Madrid no es pot entendre sense l'arribada de milícies anarquistes, sobretot de Catalunya i Aragó, per anar a lluitar a Madrid. Uh-huh. Juntament amb comunistes, amb socialistes, amb gent d'esquerres, bueno, tot el que també conformava el Front Popular, que va guanyar les eleccions el 1936 i que també, més endavant, va ser una de les causes per l'alçament nacional. Per exemple, a Catalunya, on es crea la col·lectivització, on pren el poder la CNT, perdó, es creen consells, comitès i juntes revolucionàries. S'inicia un procés de col·lectivització, es pren el control de les banques, dels bancs, es regulen i s'augmenten els salaris i també es municipalitza el sòl urbà. Però que no és poca cosa. És un canvi... Hòstia, que això,
maco, és
això
maco.
No és impensable veure-ho ara mateix. Mitjançant el comunisme libertari de la CNT s'arriben a controlar 4.500 empreses mitjançant comitès obrers i s'arribarien a col·lectivitzar més endavant 2.000 empreses més. I, per exemple, aquí a Catalunya... Bueno, ja ho he dit, o sigui, aquí a Catalunya... Bueno, ho he dit a nivell a la canadenca, es va paralitzar moltes empreses, però és que després, aquí a Catalunya, més del 70% de les empreses estan col·lectivitzades pels anarquistes durant la Guerra Civil.
Bé, t'anava a dir que aquesta quantitat d'empreses, tenint en compte la quantitat que hi havia, o sigui que no hi havia tantes empreses com abans,
i la majoria es concentraven, òbviament, a l'àrea metropolitana, el que és Barcelona.
Uh-huh. No, 70% és molt heavy.
Que després arriba també, clar, Barcelona... És on es foten d'hòsties els anarquistes i els comunistes amb els fets de maig de 1937. Que, clar, les diferències que t'he dit entre l'anarquisme i el comunisme, aquí a Espanya pren una altra dimensió. Ja no és tant el model polític, sinó com es vol fer la revolució. Els anarquistes el que volien era fer la revolució a mig de la guerra.
Potser és un mal moment, no?
Clar. I els republicans i els comunistes volien fer... Primer volien guanyar la guerra contra el bàndol nacional i després fer la revolució. No es van posar gaire d'acord i van decidir fotre's d'hòsties al mig d'una guerra contra un altre bàndol que s'estava,
sí,
diguéssim, frotando les manos. I ara arribem a Aragó, perquè Aragó t'ha explicat que una de les figures més destacades és Buenaventura Durruti, que una de les seves milícies és la columna d'Urruti, que està composta per bastants milicians de caràcter anarquista. A l'Aragó, part dels comitès de la CNT de Aragó es reuneixen perquè el front d'Aragó estava partit en dos, a mitjans de la Guerra Civil. El bàndol occidental era pels nacionals i l'oriental, que és el que fa frontera en Catalunya, era pels republicans. La gran majoria eren anarquistes, perquè a l'Aragó hi ha hagut molta tradició anarquista, sobretot en el camp, amb els camperols, els agricultors i els que treballaven la terra. Llavors es crea... els comitès decideixen crear... regions de defensa a l'Aragó. Creen com un macroestat, o sigui, la meitat de l'Aragó passa a ser com un macroestat anarquista, uh-huh, amb autogovern a diferència de la república. Clar, això ja no són ciutats, és un territori que l'Aragó no és especialment petit. Pues la meitat de l'Aragó va passar a ser a grups, a, diguéssim, comitès de defensa, que s'autogestionaven els seus recursos i col·lectivitzaven, diguéssim, els seus mitjans de producció. Que és algo molt, molt heavy si ens ho parem a mirar. Mm. Bueno, va durar un any solament. La República ho va permetre.
Un experiment.
El que passa és que després ja no li va agradar, no els hi va agradar tant que hi hagués aquests grups, aquests comitès.
Però funcionava durant aquest any?
Això ja no t'ho sé dir, si funcionaven o no. Bueno, pels anarquistes potser sí. Mm-hmm. També et dic que els territoris petits es controlen millor autogestionant-se que mitjançant un estat. Mm. O no un estat, sinó un model polític que propens a l'estat.
De proximitat.
Clar, al final, bueno, al final bueno, és que els pobles al final també s'autogestionen, bueno, ara ja no tant, perquè al final també el comerç, els diners, abans tu intercanviaves una gallina per un, no sé, un pet.
Per mig
porc.
Sí, per
mig porc.
No sé.
Això abans es feia, això és cooperació, és col·lectivització. Mm. O sigui, tu dons i ells et donen a tu. Els diners no existeixen. No necessites diners per viure. Que és també el que busca l'anarquisme. L'anarquisme el que busca també és l'abolició de... Bueno, i el comunisme també, l'abolició del salari i l'abolició dels diners, i que diguessin que el traspàs dels productes i tot sigui un intercanvi entre persones que no es necessitin els diners. Mm-hmm. Pues bueno, t'he comentat. Aquests comitès de defensa i d'autogovern de l'Aragó. Val. Per tant, bueno, ja arribant al final, com a conclusió, aquí a Espanya, en mig segle hem tingut, diguéssim, autogoverns anarquistes, en comunisme libertari, en ciutats molt importants com Gijón i també territoris molt grans com l'Aragó. Per tant, és una cosa molt curiosa que ha passat aquí, a Catalunya i a Espanya, i que no ens han ensenyat. Mm. Jo, per exemple, ho he descobert per la meva compte pròpia, però a mi no m'han ensenyat això a l'institut. I crec que és algo molt important que jo crec que d'història s'hauria de conèixer.
I sort que et tenim a tu, encara que siguin 25 minutets, sí. Perquè el tema em sembla que donava per molt més.
Sí, donava
més.
Per bastant més, però bueno.
Però bueno, tornes demà amb sí, més contingut.
Sí, jo el que sí que volia tornar és o demà o divendres parlar-te de la Primera República Espanyola.
Perfecte.
Perquè també és un tema que molt poca gent coneix la Segona República, però si t'he parlat d'aquests autogoverns anarquistes bastant ràndoms, doncs la Primera República no es queda endarrere. El sobrepassa o l'adalanta per l'esquerra.
Perfecte, doncs esperem tot aquest contingut. Gràcies, Miquel, i fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Les notícies locals i comarcals, una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 11:15. Comencem fent un repàs a l'actualitat diària de Vilafranca i comarca parlant-vos sobre el Cap Nord, i és que ha estrenat un bucle magnètic per facilitar l'accessibilitat a les persones amb problemes auditius. El bucle magnètic és un mitjà de suport a la comunicació que facilita l'accessibilitat auditiva, fent arribar el so directament a l'implant cocalar o a l'audiòfon de les persones usuàries, eliminant així les reverberacions i el soroll ambient i amb un volum adaptat a les seves necessitats. D'aquesta manera, el CAP Vilafranca Nord és un dels 5 centres d'atenció primària catalans on s'ha posat en marxa aquesta instal·lació en el marc d'un pla pilot del Servei Català de la Salut. Canviem de temàtica per parlar-vos sobre la botiga del vi, aquesta efímera botiga del vi que finalitza amb una afluència de públic reduïda, o si més no regular, però amb l'objectiu de fer renéixer el mercat de la carn a mitjà termini. Aquest dissabte 30 de desembre es va donar per finalitzada aquesta primera edició de l'efímera botiga del vi, una iniciativa impulsada pel consistori al mercat de la carn per vendre i degustar vins penedesencs de petits celleristes, a més de potenciar l'espai del mercat que en els darrers temps ha quedat infrautilitzat. Us parlem també ara, que s'apropen els dies de Reis, sobre Arcàdia, i és que Vilafranca ha exhaurit aquestes entrades per visitar l'espai Arcàdia. L'espai Arcàdia, ubicat al carrer de Sarriera de Vilafranca, com diem, ha exhaurit totes les entrades dies abans per tancar les seves portes. Els primers passis es van fer el passat 27 de desembre i fins al dia 4, els personatges com la Mari Cartes, el Mac Maki, la Fosca o el Botons acolliran els infants i famílies que vulguin descobrir com es creen els desitjos, els somnis i les emocions. I ja per acabar, us informem sobre una exposició que té lloc al Fòrum Verger, i és que acull, en el marc de l'any Picasso, una exposició de gravats d'aquest famós artista. La mostra es compon de 41 obres amb els 5 gravats de format més reduït i una coberta de dues tintes. L'espai cultural del Fòrum Verger apropa els gravats d'en Pablo Picasso al públic fins al 4 de febrer, fent homenatge així a un dels millors artistes del segle XX del nostre país. Gabriel Pinós és comissari de l'exposició i explicava que enguany s'emmarcava en l'any Picasso i per aquest motiu, 50 anys després de la seva mort, s'ha volgut rememorar aquesta exposició.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Coneix el nostre nou magatzem Obramat situat al costat del Parc Comercial Vilanova. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència ràpida i fàcil. On compren els professionals. Obramat.
Divendres. 8:45. És l'hora de l'Amplirock.
Comença el cap de setmana amb bon peu.
Amplirock, amb el programa que parla el teu idioma.
Amplirock, la mitja hora més potent de la setmana.
Amplirock. Escolta l'Amplirock cada divendres de 8:45 a les 9 del vespre i sabràs el que vols saber.
Sentiràs el que vols sentir.
I començaràs el cap de setmana millor que ningú.
Amplirock,
a Ràdio Vilafranca.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
A Cal Vicentó Perfumeries disposem d'un ampli assortit en colònies, perfums i lots per a aquestes festes. El millor regal per a tots. Lots i colònies infantils, genèriques, selectives i totes al millor preu. Cal Vicentó, símbol de serietat, qualitat i garantia des de fa més de 225 anys. 9 establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, Sant Sadurní i el Vendrell. I ara també amb venda online, amb preus especials a la pàgina web www.calvicentó.com. Sempre a prop seu. Cal Vicentó us desitja bones festes.
De saludar el Jaume Miquel, que com cada dia ens porta recomanacions de sèries i pel·lícules. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. I tu?
També, molt bé. Què ens portes avui? Quins nervis.
Avui porto gèneres una mica més obscurs.
Obscurs, eh?
Sí,
vale.
Thriller, terror.
Guai.
Por en general. Tema, és un gènere que a mi personalment m'agrada molt, eh? A tu?
A mi també m'agrada molt, però estic deixant una mica, perquè allà on visc no fa bon rotllo mirar pel·lis de por.
Ja sé que no.
I el...
Que estaria encantat.
Sí, exacte. I a la meva parella no li agraden les pel·lis de por, llavors, clar, jo sola no m'atreveixo.
Jo a mi em costa molt, eh? M'he hagut d'acostumar a mirar-ho sol perquè ningú del meu voltant no vol veure amb mi.
Ai, doncs ja et convidaré. No.
Ahir jo vaig veure una amb els meus cosins i un germà.
Quina vas veure?
Scream 7.
Ah, és la nova, la 7?
La 6, perdona, la 6.
Vale.
La 7 la faran aquest any.
És l'última, no?
L'última
de la...
Jenna Ortega.
Exacte.
T'acabo les frases.
Sí.
Doncs sí, és un gènere que a mi personalment doncs, m'agrada molt. I és veritat que m'agrada això de passar-ho una miqueta malament. O sigui, és una mica com turbio, no? Dir això, però és com la tensió, no? I t'aparta amb el coixí, igualment que estàs mirant la pel·lícula i tot això. A mi m'encanta, bàsicament. I porto unes quantes recomanacions, unes quantes pel·lícules per veure.
Perfecte. No et passa que últimament les pel·lis de por fan menys por? Jo no sé si és perquè ja com que m'he acostumat...
És més, t'esperes més tot, també.
Sí.
És com, bueno...
Abans jo mirava una pel·li de por i després m'estava 3 setmanes... Allò,
somiant.
Mirant, posant-me al llit ràpid i mirant a veure si hi havia...
I psicològicament ho passes molt malament perquè estàs dormint i sents sorolls
sí,
o...
Sí, però ara em passa molt que... O sigui, fa molt que no em passa que tingui tanta por en una pel·li.
Jo... O sigui, a mi em passava que jo mirava una pel·lícula i després era com que... Una mica trauma, no?
Sí.
O sigui, em seguia aquesta pel·lícula. Almenys era en una setmana. Ara ja no. Ara no. Ara com... Són bastant clichés, totes les pel·lícules. Llavors
sí.
És com que segueixen bastant el mateix estil. Llavors ja. És una pel·lícula... Si mires una pel·lícula diferent, sí. Com van a mirar-se.
O molta fantasia, que dius. És que no,
això no passa.
No, no em passa a mi. No,
no és probable.
Exacte.
Que em passi a mi. Vull dir, és una pel·lícula, vale, doncs... Pues, és la pel·lícula. Però a casa meva això no passa.
Ja, no, no.
Bueno.
A casa meva de moment tampoc.
Doncs jo primer vull parlar de la saga de Scream,
vale.
Que justament la vaig veure ahir, però no portava preparat, o sigui, veure-la ahir.
Uh-huh.
Va sortir així.
Diga.
Hola.
¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Creo que no.
¿Qué es ese ruido?
Palomitas.
¿Estás preparando palomitas?
Me estoy preparando para ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Ah, es solo una película de terror.
¿Te gustan las películas de terror?
Ajá. Uh-huh.
No me has dicho tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
Alguien está jugando a un juego mortal.
Todo empezó con una llamada a la policía.
Alguien está llevando su pasión por las películas de terror.
Diga.
Hola, Sidney.
Demasiado lejos.
¿Te gustan las películas de terror?
¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta, es insultante.
Hay ciertas normas por las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror. Número 1. Nunca practicar el sexo. Soy yo. Nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia decir enseguida vuelvo, porque no volverás.
Voy a por otra cerveza. ¿Quieres una?
Sí, claro.
¡Enseguida vuelvo!
¡Oh! Él no escribió las normas.
La policía siempre se despista. Si vieran más películas, se ahorrarían tiempo.
Solo las sigue para matar. No contestar al teléfono. No abrir la puerta. No intentar esconderse. El primer maestro del suspense, Wes Craven.
¡Todo el mundo es sospechoso!
Llega el último grito en terror.
No tendrás miedo.
Scream.
Doncs res, són 6 pel·lícules que segueixen doncs, un grup d'amics que hi ha un assassí o varis assassins en la mateixa pel·lícula que van matant. Ja està, és que és bàsicament això.
L'argument.
Sí, llavors, clar, és tot ara tu l'atenció i les teves pròpies teories i suposicions d'aquí pot ser, perquè sempre... No necessàriament està involucrat en el grup d'amics, però sempre hi ha un de l'assassí, o hi ha un, o són varis, i un ha de ser necessàriament del mateix grup d'amics i amigues.
A totes les pel·lis,
a quasi tota, pràcticament totes les pel·lícules. Sí, sí, sí.
Crec que no les he vist totes. Bé, no, 100% no
jo tampoc les he vist totes. Però la 1, 2, 5, 6, aquestes sí. Les del mig són més fluixetes. Però això que fan tot el rato com que treuen les pel·lícules noves de fa anys
sí.
I tot, com un reboot, es diu,
sí.
Doncs aquestes són guais. I més amb la Jenna Ortega...
Sí, ja.
Que és Miércoles, és que és molt guai.
Estan separades, no? O sigui, pots... No perds el fil.
Mi cosina i mi germà no van veure a les 6 i van dir, sense saber de què van les altres, l'hem seguit perfectament.
Guai.
O sigui, vull dir, a més fan, dins de la pel·lícula fan propis resums. Jo què sé, la tia va al psicòleg i li explica tot el que ha passat a l'anterior pel·lícula.
Ah.
Tens el resum fet, explicat per la noia. Ja està. I més pel·lícules així, per exemple, la saga Halloween, tu has vist alguna?
No, crec que no.
També justament és un tio de màscara. Ah. Amb una màscara. Però té moltes pel·lícules, potser té 15 pel·lícules aquesta de Halloween, t'ho juro. És una saga llarga, eh? I ara, aquest any passat, ja estem en 2024, va treure l'última. L'última, que en teoria trenca ja tota la saga.
En teoria.
En teoria. És que mai se sap, perquè amb això, el que ven, ven. I si ven d'aquí 20 anys, doncs ho trauran. Una altra saga llargueta, que no tan llargueta, però una mica pesada, per mi és Chucky. T'has vist alguna?
Sí, però no.
La primera està bé.
Sí, però també com que ja és tan coneguda,
sí,
ja no m'acaba
que no te'l prens en sèrio, també, el Chucky. Vull dir, tantes, no sé, t'ha fet tant de màrqueting i tot.
Sí.
No sé. El Tibidabo, tu t'has trobat el Chucky, el Tibidabo?
No.
El Hotel Kruger?
No, i fa molts anys que no hi vaig al Tibidabo.
Doncs entra.
I a l'Hotel Kruger, saps què em va passar? Vam fer amb els meus amics una borrada de temps de cua i vam entrar i amb la por, amb els nervis del moment, va haver-hi un punt del circuit
que
vam sortir per una porta que no era. O sigui...
Ah, perquè et donen l'opció de sortir a la meitat del...
Sí, però no ens ho van dir.
Ah.
O sigui, va ser com, per aquí, i vam sortir. I de cop ja estàvem fora i vam dir, no!
Ens hem equivocat. Tornem a entrar, tornem a fer la cua. És molta estona de cua, eh?
Sí, sí, sí. Llavors, no l'he acabat mai, l'Hotel Kruger.
Doncs està molt bé perquè toca diverses pel·lícules de terror. L'Exorcista, el Chucky, el Michael Myers, que és, bueno, coses així.
Sí.
Una altra saga, Destino Final, l'has vist alguna?
Sí, crec que les dues, tres primeres, oi que n'hi ha també 5 o 6?
Sí, exacte. Doncs, bueno, ja saps de què va, però per qui no sàpiga, són un grup d'amics.
Mm-hmm. Sempre és un grup d'amics.
Sempre és un grup d'amics, sí.
Que moren.
I llavors, exacte, és com que la mort es persegueix.
Sí.
O sigui, tu i jo estem aquí, no? Estem, jo què sé, 4 persones més, i jo veig com es cau l'edifici i tots morim. Vale? Què passa? Que jo em desperto abans que això passi i us dic, corre, marxem perquè caurà l'edifici. Pum, sortim i l'edifici cau i moren tots els de dins, però els amics no. Què passa? Hem esquivat la mort. I la mort es persegueix durant la resta de la pel·lícula i es va morint un a un, ja us ho dic ara.
Allargant l'agonia. Totes, exacte, aquestes pel·lis, has mirat si estaven plataformes i això?
Saw està al Amazon Prime, quasi totes. Chucky, diria que està a Movistar. Halloween està a Movistar. I Netflix és una mica partides. És que algunes no les tenen un lloc i llavors es tenen les altres.
M'hauria de posar Movistar al final, eh? No pares de recomanar coses de Movistar.
Doncs és que està molt bé, de veritat. Vull dir, tenen pel·lícules xules. I l'última que tinc, la de... Ah, Sau, clar, no l'he dit.
Ja m'he pensat que l'he dit.
Sí. Doncs això, Sau, que són... També és molt sagnant. És una sèrie... Són pel·lícules molt sagnants. Has vist alguna?
Sí, crec que totes menys la... un parell d'últimes, em sembla.
Vale, no, donen molt de fàstic.
Sí.
Perquè surten molt de sang. I són com coses raríssimes, jo què sé. És com un grup de persones, no són amics, no s'ho coneixen entre ells, en teoria, i un tio el seqüestra i els hi fa fer coses, proves, increïbles per salvar-se ells propis la vida. Jo què sé, entre dues persones han d'omplir 5 litres de sang. Què passa? Un cos humà té 5 litres de sang. Llavors han de fer 2,5 i 2,5. Què passa? Que un es queda 4 i l'altre 1. I es mor un de sang. Vull dir, bueno, i això és així tot el rato. I...
L'última de Sau l'has vist?
No.
Diuen que és molt bona perquè torna com... No l'he vist, jo tampoc la tinc pendent. Però que torna com a l'inici... I et lliga moltes coses de tota la saga que quedaven potser
penjades.
Així, més penjades, i que aquesta última està molt bé.
És guai això que no ho fan, eh? Perquè és com que mantenen com la continuació i la intriga durant moltes pel·lícules. Per exemple, això s'ha vist a... Com es diu? El Demoni o alguna cosa, com es deia aquella? Que era com un tio que tenia la cara tota vermella, que era un dimoni.
No sé quina vols dir.
No sé. Ara me n'acordo quina era, però
bueno. No passa res.
Sí. Però està molt bé aquella també. Llavors... A mi també m'agrada molt el gènere de crims.
Vale.
Vale? Òbviament, crims que es porta, però hi ha moltes sèries que s'han basat en crims reals, com, per exemple, El cuerpo en llamas.
Uh-huh.
Tots saben quin és el cas de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, tot el tema. Jo aquesta la vull recomanar també perquè és molt, molt, molt bona. I la Úrsula Corberó fa molt bé.
Ens agrada la Úrsula.
Ens agrada moltíssim. Una altra que es va treure a Netflix és la de El Ángel de la Muerte. Saps quina és?
No.
Hola.
¿Cómo va?
Tirando. El trabajo es un asco ahora que no estás. Éramos colegas.
Mira, no quiero hablar del trabajo.
Es porque lo que dicen es verdad.
Oye, ¿qué tal las niñas?
Preciosas, pero trabajo mucho.
Aún me debes lo del viernes pasado, pero no hay prisa, de verdad.
Ay, no, perdón.
No, pasa nada.
Me sabe fatal.
Adiós, mamá.
Adiós.
Os quiero.
Y yo a ti.
Enfermera Locren, este es el agente Brown.
¿Recuerda a Ana Martínez?
Aquí tiene. Sí, murió. Muy repentino.
¿Le importa revisar esto?
La insulina en el sistema. Habrá sido un error de medicación doble, cosa muy rara.
Tenemos entendido que trabaja usted con Charlie Cullen. ¿Podría estar involucrado?
Buenas, tortolitos. Es increíble lo monísima que es Vanessa.
¿Quién es Vanessa?
Madre mía. Tiene insulina en el sistema.
Código azul. Personal, acuda a la habitación 302.
Estuvo en 9 hospitales. En 9.
¿Pero qué está diciendo? No, el hospital habría hecho algo.
Sería lo suyo.
Sí. ¿Te acuerdas de haber trabajado con un tal Charlie Cullen?
Sí. Corrían rumores sobre él. Encontraron insulina en el gotero del muerto.
Hola, chicas.
Ven, siéntate.
Estás rara.
O sea, los mata sin ni siquiera tocarlos. Lo contratarán de nuevo en otro hospital y la rueda seguirá girando.
Vale, espero que puedan oírme. Está entrando ahora. Hola.
És un salador que va matant gent en un hospital.
Ah, molt bé.
Ja està, vull dir, et saps l'argument de la pel·lícula, però clar, no saps com ho fa i tot. Bueno, es va com ingerint, no sé com es diu, el gotero i tot això.
Sí, com introduint, coses, injectant.
Sí, injectant en el gotero coses perquè vagin morint. Així, oh, de sobte s'ha mort, no sé qui. Aquesta iaia, bueno, era gran, però realment l'ha matat un tio. Al final s'acaba descobrint,
Déu-n'hi-do.
Després, el caso Assunta, que és una propera sèrie a Netflix. Encara no hi ha data d'estrena, no hi ha només una imatge, que el protagonista és la Candela Peña.
Vale.
Saps qui és, oi?
Mm-hmm.
Què passa? Són uns pares que en teoria maten a la seva filla.
Mm.
En teoria, durant la pel·lícula... És un cas real, Vull dir, estan a la presó els pares reals per cometre aquest crim. I a veure què tal la resol. I una altra sèrie molt, molt, molt famosa és Dahmer. Jeffrey Dahmer. L'has vist?
No la vaig acabar. Em va cansar.
És que és com que... Agota, perquè és molt de thriller.
Sí.
És molt psicològic. Però està molt bé. És que a mi m'agrada molt. I és com... Al principi és com, bueno... I al final sí que és una, com una mica bastant bomba tot el que passa i tot.
Doncs no hi vaig arribar, em vaig cansar.
No, passa, això passa a vegades. Llavors, vull parlar d'un altre gènere. És cinema en català.
Vale. També és de terror?
No, bueno...
L'has posat aquí,
La pel·lícula que diré ara a mi em va traumatitzar quan era petit també. És Pa Negre.
Vale.
Era... A veure, me la van posar quan era petit. No sé quants anys tenia, 9 o 10 anys també. No en tenia, és que... I em... No sé.
És que és molt fosca aquella
pel·li. És molt fosca, és molt negra. Sí. Pa Negre. No, és molt rara, és de la postguerra. Clar, i no entens amb aquella edat. No sé, llavors no sé, és que és rarata. Però he de dir que quan l'he vist després més gran... Com que ho entens una mica i és, bueno, està bé. Vull dir, que va guanyar algun Gaudí, crec,
sí,
segurament.
Sí, em sembla que sí.
I després, la d'estil 1993, saps quina és?
També.
De la Bruna Cosí?
Sí.
Va guanyar Goyes, aquesta. La millor actriu, crec, la Bruna Cosí.
Sí, em sona...
De fet. Bueno, està molt bé aquesta pel·lícula i la recomano. És, bueno, una...
També és complicadota, no?
És complicat, perquè són com trames, així.
Sí.
Aquestes pel·lícules sempre guanyen els Goya.
Sí, són trames aquestes que dius, no acabo d'entendre ben bé.
No ho entenc, però sí que està bé.
Sí.
Saps? És una mica Oppenheimer.
Sí.
I una altra sèrie molt bona, catalana, és Vent del Pla, Carles Cuevas.
No l'he vist,
No l'has vist? Jo he vist alguns capítols així sueltos, que m'han agradat, però m'agrada molt. I de petit jo veia molt La Riera.
tampoc.
No sé per què. És com un, és un drama, eh, Barriera, també.
Ja. Yeah.
Però està molt bé. Tu no has vist ninguna sèrie així catalana?
No l'he vist. Saps què passa? Que no dinava a casa.
Ah, llavors... i tampoc jo dinava al col·le, però...
Jo a casa també meva iaia, però no em deixava mirar la tele.
Ah, bueno.
I això, i després ja quan vaig ser més gran i em vaig enganxar a Mujeres y Hombres i viceversa els migdies.
Oh.
I,
terrible.
Clar, com que les sèries aquestes ja estaven com començades, no pillava.
No pillaves.
I ja no les he recuperat mai, però bueno, estan allà. Algun dia...
Pues algun dia toca.
Exacte.
Quan estigui jubilada.
S'han de veure, jo sé que s'han de veure, totes aquestes.
Exacte. Bueno, i llavors porto una recomanació nadalenca, que ja s'està acabant a Nadal, no digue... però...
El Nadal dura tot el desembre i tot el gener.
Doncs, com a PortAventura.
Exacte.
Doncs, és Barcelona nit d'hivern.
M'encanta.
I ara que s'acosten els Reis, com es diu aquest programa?
Fins que arribin els Reis.
Doncs, una de les trames d'aquesta pel·lícula és... tracta d'un rei que s'escapa de la cavalgada de Barcelona, perseguir un amor, bueno, un drama romàntic, és molt d'amor. La Barcelona nit d'estiu també està molt bé, eh?
Sí.
Les dues estan molt bones, vull dir, m'agraden molt i també us la recomano molt.
Amb cançons de Joan Dausà, m'encanta.
És que xula, és com nostàlgica, saps? És com entre nostàlgia i amorosa.
Sí, és d'aquestes típiques... És la típica pel·li nadalenca que no acaba de tenir una trama molt complicada.
No té transfons, diguem.
Exacte, és fàcil.
Sí.
I és de Nadal.
Però
i
t'atrapa,
a més és catalana.
O sigui que... Què més vols?
Exacte, amb Joan Dausà cantant. No es pot
exacte.
Tenir...
No.
Es pot demanar res més.
Doncs pues, aquestes serien les meves recomanacions, el que tinc aquí.
Perfecte, déu-n'hi-do, avui recomanacions variades, eh?
Exacte.
He
anat passant per feina, eh?
Por, crims i catalanes. Molt bé, Jaume. Doncs moltes gràcies per aquestes noves recomanacions i demà més.
Demà més i millor.
Adéu-siau.
Adéu.
Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor, vas i obres la porta i tot es fon. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I ara som a taula i tothom parla a la vegada. Us miro un per un avui. Per fi em sento a casa. El tiet amb la forquilla pica una copa de vidre i explica alguna història que entra allà. Grimes fa riure. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure.
Parlant del Joan Dausà, escoltem la seva nova Nadala d'aquest any per nosaltres i els de dalt.
Nosaltres i els de dalt. I reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adormi la por. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt.
nosaltres i els darà. Històries que avui no us podré explicar. Són el meu cor i seran per molts dies, ho sé. Ella em va dir que ja...
Doncs anem tancant ja aquesta segona hora i recordeu que després del butlletí informatiu tornarem amb el sorteig del val de 100 euros de Vilafranca Activa, que queden ja poquets dies per poder participar-hi, que el dia 5 direm qui és el guanyador o guanyadora d'aquest val de 100 euros de Vilafranca Activa. I res, d'aquí uns minutets obrirem línies, com sempre, us llançaré una pregunteta i podreu anar participant en aquest sorteig.
La història explicar va sempre amb mi i em va... M'amago en un fosc carrer. He obert el cor, però jo sé que això no em canviaré. Demà quan veig el sol sortir, des de dalt del cim us miraré. Malgrat que sigui tot trist, el cor segueix sempre viu. I marxaré aquesta nit. El terra s'ha obert sota els meus peus. Així és com he esperat tots aquests anys, amb res al meu costat. La història explicar va sempre amb mi i em va portar per camins de terra i fang. I jo seguiré.